Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Avui els mestres han dit prou. Des de primera hora s'han mobilitzat paral·lelament a la vaga que havien convocat per avui. Han sortit als carrers i a les carreteres per expressar el seu malestar i la seva preocupació. Què reivindiquen? Què els preocupa? Doncs reivindiquen bàsicament millores salarials, menys alumnes per aula, més recursos per atendre classes cada vegada més diverses i menys burocràcia.
Tota la demanda recau al final amb el professorat, no? Totes les mancances acaben rebotant en tu, no? I si ets una persona implicada, t'ofegues perquè no arribes a res.
El govern, amb la consellera titular de baixa, recuperant-se d'una operació, diu que té a punt una proposta per apujar-los el sou, però que depèn d'uns nous pressupostos encara pendents d'aprovació.
Jo crec que l'esforç que està fent el govern en el seu conjunt és importantíssim.
Ara, aquesta hora, hi ha en marxa manifestacions a les capitals catalanes, la més nombrosa, Barcelona. Ha comportat problemes de trànsit a diferents punts. Com una tenim ara, equip viari, Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs, com dius, les protestes que han tallat vies a primera hora s'han convertit ja en manifestacions i tenen afectacions només a dins dels centres de les ciutats. A Barcelona s'espera que la manifestació vagi de plaça 5 d'Oros a la Via Augusta i tallen el trànsit al seu pas i afecta també el transport públic de superfície, sobretot autobusos. A les carreteres tenim ara retenció, però és per accidents. A la P7 entre Sant Cugat i Santa Perpètua, direcció Girona, i també a la Ronda de Dalt, direcció Trinitat, a Vallcarca.
I per la resta de treballadors fora de l'àmbit de l'educació, doncs plou sobre mullat. Després del caos a Rodalies, del tall a la P7, de la tracturada de divendres, de la vaga del sector ferroviari, avui els mestres, exercint el seu legítim dret a protesta, els han deixat les escoles dels nens mig buides i les carreteres bloquejades, perquè a primera hora, Txell, hi ha hagut talls importants, eh?
Sí, a primera hora han tallat més d'una desena de punts. Són, per exemple, C32 a Mataró, C55 a Manresa, la Nacional 2 amb dos punts a Vilamalla i Tordera, C31 a Verges, C58 a Sant Quirze, també a la C17 i la C25 a Gurb, l'AP7, que han tallat les sortides a Figueres Sud i Girona Sud, C37 a Valls, C59 a Mollà, també la C65 a Llambilles, però és que a Barcelona també s'ha tallat la Ronda Dalt, la Ronda Litoral, l'Avinguda Meridiana i la Gran Via, i també han tingut marxes lentes per altres vies, C42, la C17 o, per exemple, també la C33. Matí bastant complicat.
Catalunya al dia.
Serem els principals focus de protesta d'avui per aquesta vaga del professorat, però també estem molt pendents del vent. Acabem de saber que Protecció Civil enviarà aquesta tarda avisos és alert als mòbils davant del risc per les ventades, que sembla que ara van a la baixa, però que demà poden ser encara més intenses, Enric Agut.
Sí, hola, bona tarda. Sí, demà s'espera un vent molt fort, com fa temps que no passa, en general, un vent de ponent molt intens que afectarà tot el país. I en algunes comarques el perill és molt alt, nivell 6 sobre 6, el vermell, a totes les comarques de Barcelona, ja a partir d'aquesta matinada, també a l'interior i sud de les comarques de Girona, punts del Pirineu, també cap a la Segarra, el vent pot superar els 90 km per hora. També nivell taronja a la resta i només nivell moderat al Baix Empordà i també al Montseny i al Baix Ebre. I tot per un front que aquesta tarda ens passarà per damunt, amb algun ruixat a comarques d'interior, cota de neu de 2.400 metres, i aquest front, a la que passi aquesta matinada, obrirà la porta a aquest vent tan intens que arrossega una pertorbació que també té nom, el Nils. El Nils, així doncs, demà es portarà aquest vent fort que a partir de demà a la tarda lentament anirà perdent intensitat.
Doncs ho seguirem amb molta atenció. També estarem pendents de la roda de premsa des del Departament d'Interior, que han de fer els principals responsables amb la consellera Núria Parrón al capdavant. I Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Explicarem també, atenció amb aquest avenç en el tractament de la malaltia de l'ELA.
A Can Ruti han aplicat el primer medicament aprovat amb resultats esperançadors.
Fins i tot un quart dels pacients tractats s'havia produït una certa milloria.
Un altre dels escenaris de l'actualitat és Santpedor, al Bages. Ahir, en un ple molt tens, un regidor que abans era de Junts va prendre possessió de l'acte, ara com a membre d'Aliança Catalana, després que totes les persones de la llista de Junts que tenia al davant, 6 i renunciessin.
Jo, en el fons, represento aquesta part de Junts que s'ha desencantat amb Junts, que s'ha passat a Aliança Catalana, que no són pocs. Soc un regidor no adscrit, no soc un regidor d'Aliança Catalana. La meva idea no és fotre foc.
I Junts se'n renta les mans.
Li vam proposar, li vam recomanar, però al final l'acte d'un regidor és personal i ell va decidir agafar l'acte. Junts no és el culpable d'aquesta situació.
Ens fixarem també la polèmica que hi ha arran del nou mapa sanitari que planteja el govern, que afecta especialment la comarca del Ripollès, perquè queda dividida.
La vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, com havien demanat, s'agrupen amb la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, i la vall de Ribes passa a l'àrea d'Osona-Ripollès. L'Hospital de Campdevànol es queixa que aquest canvi els farà perdre gairebé un terç de la població que ara atén amb les conseqüències que això els pot comportar.
Ens preocupa la sostenibilitat econòmica, evidentment, i ens preocupa el futur de l'hospital com a tal. Podrem continuar mantenint el mateix número de treballadors?
I també us explicarem el valor de les esteles funeràries de Sanaüja, a la Segarra, que ara el govern ha declarat com a bé cultural d'interès nacional.
És un dels conjunts més importants del país, amb gairebé una setantena de peces.
La majoria tenen un escut heràldic i a l'altre costat hi ha una creu. Sabem que aquestes esteles són des del segle XIV fins al segle XVI i alguna potser el XVII.
Quan faltin 6 minuts per les dues, també tindrem esports. Eudald Serra, què explicarem avui?
Bon dia, doncs el Barça ha fet aquest matí el darrer entrenament abans de jugar demà l'anada de les semifinals de la Copa davant l'Atlètic de Madrid i ni Rafinha ni Rashford s'han entrenat amb la resta del grup i, per tant, estan descartats per jugar demà al Metropolitano. El Girona, després que ahir s'anunciés el fitxatge del porter Rubén Blanco, avui el gallec ha fet el primer entrenament amb l'equip i d'aquí mitja hora el presenten. I en hoquei patins, després d'aconseguir la classificació per la final a 4 de la Europe Cup, el Pons Lleida torna avui a l'hoquei Lliga, visita aquest vespre la pista de l'Igualada i el Calafell juga aquest vespre també a la pista del Sant Just en un partit de la 17a jornada de l'hoquei Lliga. També el Calafell és un altre dels equips que s'ha classificat per la final a 4 de la competició europea.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:06. Comencem!
Catalunya al dia.
Jornada de vaga massiva dels docents a tot Catalunya. Després d'un matí de talls de trànsit i aules buides, a aquesta hora hi ha diverses mobilitzacions en marxa per reclamar millores salarials i també una reducció del nombre d'alumnes per classe. El sindicat majoritari d'aquest sector, l'USTEC, parla d'un seguiment de la vaga del 85% als centres públics, mentre que el Departament d'Educació, amb xifres molt provisionals encara, assegura que la vaga l'enseguida un 14% dels docents de la pública i també la concertada. Doncs bé, la marxa de Barcelona ja ha sortit dels Jardinets de Gràcia. Allà hi tenim una unitat mòbil seguint-la amb José Antonio Muñoz i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, aquesta és una manifestació massiva, multitudinària, probablement històrica, qualificatius que fem servir habitualment. Per fer-nos una idea una mica la fotografia, el que et puc explicar en aquests moments és que ens trobem pujant al carrer Aribau, que aquí hi ha la capçalera, però que em diuen altres companys que la cua segueix als Jardinets de Gràcia. Per tant, estem parlant d'un trajecte doncs, força llarg que implica doncs, també tota l'Avinguda Diagonal i fins al centre de Barcelona. La resposta en aquesta crida per als sindicats, la veritat és que ha agafat una gran volada. Segurament feia temps que no veiem una manifestació d'aquestes característiques. Un dels motius, ens diuen molts dels que estan avui aquí, és aquesta unitat sindical, una unitat sindical de la que són conscients també i que diuen que aprofitaran ara de cara en aquesta negociació que s'obre a partir del dia 19 amb el Departament d'Educació. Això és el que deia la portaveu d'USTE, que és el sindicat majoritari, Yolanda Segura.
Us volem dir que no tenim cap proposta encara sobre la taula que pugui millorar les nostres condicions laborals i que pugui millorar les condicions educatives en els centres educatius. Per tant, exigim una resposta immediata per part del govern de la Generalitat davant d'aquest clamor del nostre col·lectiu.
És una mobilització, com deia Sara, força rellevant, històrica, gairebé podríem dir, per la gran quantitat de mestres, de docents que ha mobilitzat. Què expliquen ells, els mestres, els professors?
Doncs mira, els sindicats convocants posen el focus en tres aspectes, en els sous, en les ràtios i també en els recursos per l'escola inclusiva. Però la veritat és que entre els participants aquí, aquest últim punt, aquests recursos per l'escola inclusiva, aquest fer sentir avui el seu malestar i per dir-se se senten desbordats, és el missatge que més predomina.
Venim pel tema diversitat a l'aula i la no atenció, la falta de recursos per atendre els nens amb dificultats.
Jo, per exemple, que sóc el referent d'educació especial, sóc l'únic que hi ha en tot el centre i no puc garantir que pugui arribar a tots els nens perquè la matrícula viva igual entra un o dos nens, podria ser gairebé al mes.
Tenir molts infants amb necessitats educatives especials i ser només una persona a l'aula, no donar l'abast.
Ens costa arribar a tot, llavors acabem pues, sobrevivint.
Doncs ja ho veus, aquesta sensació d'estar sobrevivint en el dia a dia és el que ha fet que molts dels docents i personal que treballa als centres educatius sortissin avui al carrer.
Doncs ens quedem amb aquesta marxa que, com deies, la Sara està seguint des de la capçalera, que és el carrer Aribau de Barcelona, però és que encara hi ha gent a Jardinets de Gràcia, que és on començava, encara hi ha gent que ha de sortir a començar aquesta manifestació. Per tant, és un traçat important del que estan ocupant d'aquesta artèria de Barcelona de la Diagonal. Gràcies, Sara. Fins ara.
Bon dia.
Doncs seguim veient com a la resta de Catalunya també s'està traslladant aquest malestar en format de marxes. Per exemple, a Girona, a les 11, fa un parell d'hores, han començat a caminar quatre columnes de manifestants. Quatre marxes que s'han trobat, s'han unit al Pont del Dimoni, a Sant Narcís, per anar conjuntament cap a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Això, en aquest cas, ho està seguint, aquesta marxa, la Núria Peraire. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, ja han arribat tots els manifestants aquí a la plaça Pompeu Fabra, davant de la seu de la Generalitat aquí a Girona. És una gran manifestació, hi ha satisfacció entre els professors. Si voleu dades, doncs bé, tenim dues dades que no coincideixen com ja és habitual. La policia local parla de 3.000 manifestants i els sindicats, els convocants, de 18.000 aquí a Girona. S'ha fet en un ambient molt festiu i molt reivindicatiu. Ara sentim menys crits perquè s'estan llegint uns parlaments. A comarques gironines, una de les principals demandes amb les que ens hem trobat entre els manifestants és que volen més educadors socials, més orientadors als centres, per fer front a la gran complexitat que tenen a les aules. Sentim, si et sembla, alguna de les situacions que ens han explicat els professors.
Situacions on ens trobem que jo no les puc abordar perquè no estic format. Si des d'abusos a casa, molt alumnat que té moltes malalties mentals a dia d'avui que s'estan disparant.
Tenim l'ajuda d'una psicòloga que és valuosíssima, però només té 2 hores a la setmana per atendre, no sé, hauria d'atendre 30 o 40 casos. És una bogeria.
I el problema que tenim és la segregació que hi ha, que ara mateix tenim molt pocs alumnes, perquè la majoria d'alumnes van a l'altra escola, que és la concertada, i la pública es queda amb molt menys alumnes i tenim un grau més gran d'immigració.
Doncs aquí, arrencant ja aquesta part final de la jornada d'avui amb la lectura de manifestos, el que sí que us puguem dir és que, segons els sindicats, el seguiment de la vaga a comarques gironines ha estat del 85%.
Gràcies, Núria Peraire. Bon dia.
Adéu, bon dia.
A Lleida, la marxa de mestres i professors ha començat també, ha sortit de la plaça de Ricard Viñas i reuneix milers de manifestants pel centre de la ciutat. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Som davant de la delegació del govern de la Generalitat. Han vingut baixant per la Rambla d'Aragó des de la plaça Ricard Viñas i ara mateix es concentren, segons els Mossos d'Esquadra, entre 4 i 5.000 persones davant de la delegació del govern custodiada per un fort dispositiu policial. Hem de dir que aquest matí ja hi ha hagut recorreguts per places i carrers de la ciutat de Lleida, places i carrers d'accés important a la capital del Segrià, on han tallat momentàniament diverses rotondes, com la de la LL11, que és una de les artèries principals d'entrada de la ciutat, i també la de la Nacional 2, on hi ha hagut un incident important que denunciaran els responsables sindicals d'Ustec Estès. Ens ho ha dit la Rosa Aguilar, la portaveu d'aquest sindicat, ha dit que dos conductors han intentat atropellar els manifestants que s'hi concentraven. Sentim Rosa Aguilar.
Perquè és impresentable que una persona justifiqui que ens vol atropellar perquè ha d'anar a treballar, i és absolutament inacceptable que un pare de família baixi del cotxe a increpar-nos i a intentar agredir-nos passant per sobre dels nostres drets com a manifestants.
Els manifestants de Lleida també denuncien que els serveis mínims són molt abusius aquí a les escoles rurals, un dels fets més específics de la demarcació de Lleida. Una manifestació que s'està desenvolupant amb caire festiu i reivindicatiu, amb una gran pancarta, docents i personal educatiu en lluita. No només hi ha mestres i professors, sinó que també hi ha molts infants que hi participen i que acabaran davant de la plaça de Sant Francesc. Per dir una xifra, diuen que el 60% del personal docent avui ha fet vaga en aquesta jornada.
Molt bé, gràcies, Pere Joan. Doncs ens quedem amb això, aquesta crònica a Lleida, marcada per aquests dos intents d'atropellament. A Tarragona, unes 5.000 persones han omplert la Rambla Nova. I la marxa s'acaba en aquest cas davant dels serveis territorials. Seguint-ho i tenim en Jordi Barranca. Bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia. Sí, com bé deies, al voltant de 5.000 persones s'han agrupat aquí en aquesta marxa a la capital de la demarcació, aquí a la ciutat de Tarragona. Aquí la marxa és acabat, ens trobem davant d'aquests serveis territorials del departament, on una delegació dels representants sindicals, de tots els representants dels sindicats que convoquen en aquesta marxa, han entrat a les interiors de l'oficina per reunir-se amb els responsables, amb els representants del departament aquí a la ciutat de Tarragona. Entre les demandes, millors condicions laborals, materials i també més suport a l'interior de les aules. Això és el que ens alguns dels manifestants.
Sobrecàrrega, i això també vol dir no atenció adequada als xiquets i a l'alumnat que ho necessita.
Hi ha alumnat que abans estava en centres d'educació especial que s'estan integrant amb el decret d'escola inclusiva en les escoles ordinàries, i això no ha anat acompanyat d'un augment del personal d'atenció educativa.
Entre les pancartes que podem llegir hi ha més o menys burocràcia, la docència no ha de ser supervivència, o els docents lluitant també estan educant. Una situació, unes demandes, unes reclamacions que resumia d'aquesta forma una de les manifestants, mestra de l'escola Ponent d'aquí de la ciutat de Tarragona, i que serveix per resumir tot plegat les demandes cíviques.
Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs així l'ambient a Tarragona, però a aquesta hora marxem cap a la seu del Departament d'Interior. Compareix la consellera Núria Parlon per informar d'aquesta situació amb les ventades. Ara sentim, però, Sergio Delgado, des de Protecció Civil. En tot cas, connectem amb el Departament d'Interior.
Com el Vallès Oriental, de 140 km per hora, a Puigsesolles en concret, a Montserrat, al Bages, 115 km per hora, Miami Platja, Baix Camp, 107 km per hora, Mas de Barberans, al Montsià, 106, quantitats inferiors de ratxes màximes, però en llocs tan diversos com l'Alt Penedès, l'Alt Empordà, el Tarragonès, l'Anoia. És el primer plat d'aquesta ventada, que esperem que duri ben bé fins al cap de setmana, i anunciem que tindrà dos màxims. El primer màxim serà demà dijous, que esperem una situació de vent general a Catalunya. Aquesta situació serà de component oest, vent de mestral, vent de ponent, que arribarà a totes les comarques de Catalunya sense excepció. Tot i això, hem emès un avís de situació meteorològica de perill de grau 5 i 6, els graus més alts que nosaltres podem avisar, perquè esperem ratxes de més de 90 i de 100 km per hora, especialment a la zona de la meitat est del país i a la zona del litoral i del prelitoral central. Tot i això, repeteixo que la ventada afectarà tot Catalunya en més o menys mesura. Tenir en compte també que demà hi haurà una situació d'onatge complicat a la zona, sobretot central i sud de la Costa Brava, amb onades de més de 2,5 metres d'altura. Divendres seria un dia d'impàs, un dia de transició, i anunciem ja també que de cara a dissabte hi haurà aquesta segona part, aquest segon màxim de l'episodi de vent, que serà de component nord, i per això segurament afectarà sobretot zones de Pirineu, Prepirineu, zona de l'Empordà i també les zones de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Però de moment centrem-nos en demà, que serà, com deia abans, una situació de vent de primera categoria.
Molt bé, de fet, durant el dia d'avui, com bé sabeu, pel que fa a l'activació del pla Vencat en alerta, hem tingut més de 600 trucades al 112 per diferents incidències que han fet doncs, que l'equip de bombers, especialment de la regió d'emergències de la Metro Nord i el sud de Tarragona, hagin tingut diferents incidències en zones especialment urbanes vinculades doncs, a caiguda d'arbrat, afectacions al mobiliari urbà, això durant el dia d'avui. Per tant, el missatge que avui llancem al conjunt de la ciutadania és que cal extremar la precaució de tothom durant el dia d'avui, però especialment durant el dia de demà, El vent, com bé sabem, doncs, causa estralls, especialment aquelles zones urbanes on tenim doncs, arbres, elements a les façanes, parades de bus, fanals i altres elements de mobiliari urbà que són susceptibles de generar incidents a la via pública i, per tant, això requereix una actitud, sobretot, de prevenció per part del conjunt de la ciutadania. També és veritat que venim de dies de fortes pluges, que fa que el terra estigui molt més humit, molt més mullat i que sigui més procliu a aquests incidents vinculats doncs, amb l'arbrat en aquests entorns especialment urbans, parcs naturals i zones en les que habitualment aquestes incidències es produeixen i posen en risc les persones. Com ja s'ha dit, també tenim activat el pla onatge en prealerta, que aquestes podem tenir onades que estiguin superiors als 2,5 metres entre l'Empordà i Tarragona en els propers dies i ens porta a estar en una situació d'alerta i activats per al conjunt d'emergències que ens podem trobar. Davant d'això, i per garantir que la població rep les instruccions clares, el que fem i el que farem és aprovar una resolució. Aquesta resolució entrarà en vigor aquesta mitjanit a les 12 i estarà vigent fins les 8 del 12 de febrer, és a dir, entra en vigor a les 12 de la matinada d'avui, dijous, i estarà en vigor fins les 8 del 12 de febrer, on demanarem a la població que eviti aquells desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Recomanem l'aplicació del teletreball a tots els àmbits on sigui possible, és a dir, que la gent teletreballi i eviti la mobilitat. El que ens interessa és evitar la mobilitat també de cara a l'operativa dels cossos d'emergència, que es trobaran en diferents incidències provocades pel vent. Penseu que amb la reunió que hem fet del CECAT, les agències elèctriques i subministradores d'energia ja ens parlaven avui que havien tingut afectacions en algunes de les seves línies de mitja tensió. Per tant, són factors de risc de cara a demà. Demanarem la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària, així com centres adscrits a les universitats i centres de recerca universitària. Això ho farem a través de l'enviament d'una e-alert aquesta tarda. Enviarem una e-alert a la població i els serveis educatius, arran de la reunió que hem mantingut del CECAT, ja estan treballant amb tota l'operativa territorial perquè la informació arribi en temps a les persones afectades per aquestes suspensions. També suspendrà l'activitat sanitària que no sigui urgent i la suspensió, òbviament, de les activitats esportives, individuals o col·lectives, en aquests espais naturals, parcs, jardins urbans, on podem tenir aquestes incidències que abans us apuntaven. Durant el dia de demà, depenent de com evolucionin aquestes incidències, el pla, que ara està en situació d'alerta, podria passar a emergència pel volum d'incidències que ens podem trobar al llarg del dia.
Doncs són les explicacions que està donant la consellera d'Interior, Núria Parlon. Abans hem sentit també Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, posant èmfasi doncs, en això, en les ratxes de vent que s'espera que reactivin a partir d'aquesta mitjanit, que afectin demà totes les comarques catalanes. I en aquest sentit, la consellera ha explicat que han aprovat una resolució que entra en vigor aquesta mitjanit fins demà a les 8 del matí per demanar que s'evitin desplaçaments que no siguin necessaris, que recomani el teletreball per limitar al màxim possible la mobilitat per tal que es pugui actuar en cas que els bombers ho necessitin de cara als estralls que puguin provocar aquestes ventades. També s'ha demanat la suspensió de l'activitat esportiva a escoles, universitats, als entorns també de bosc i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent. Per tant, són algunes de les mesures que el govern està explicant de cara aquest episodi de fortes ratxes de vent que ens ha d'afectar, sobretot demà, a tot Catalunya.
Catalunya al dia.
minuts i dos quarts de dues. Recuperem el tema de la vaga d'educació d'avui perquè la consellera Esther Niubó diu que comparteix les demandes dels docents que avui s'han manifestat i que han fet vaga, manté la voluntat de diàleg amb els sindicats i en una piulada a X, perquè recordem-ho, que la consellera està de baixa recuperant-se d'una operació, doncs ha expressat aquesta voluntat de diàleg amb els sindicats. De la seva banda, el secretari de Millora Educativa del mateix Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha avançat que la setmana que ve faran arribar als sindicats una proposta per apujar-los el sou, però avisa que això, tot plegat, està condicionat als nous pressupostos. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Jiménez ha explicat que estan oberts a negociar el complement autonòmic que fa 20 anys que està congelat, però no ha volgut concretar xifres.
Ningú havia posat sobre la taula aquesta modificació del complement específic i ho estem fent en uns moments en els quals, fixeu-vos, no disposem encara d'una proposta, d'un projecte de pressupostos aprovats per l'any 2026. Jo crec que l'esforç que està fent el govern en el seu conjunt, perquè això no només afecta el Departament d'Educació i Formació Professional, sinó que també afecta, evidentment, el conjunt del govern, és importantíssim.
També ha insistit en la voluntat del Departament a abordar millores a l'escola inclusiva o la baixada de ràtios.
I des del Parlament, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que substitueix tant el president com la consellera d'Educació mentre estan de baixa, també ha estès la mà als professors per millorar les seves condicions, però la vaga d'avui, sumada a la crisi de Rodalies, ha servit de munició a l'oposició per acusar el govern d'haver col·lapsat el país. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, socis i oposició han aprofitat la tempesta perfecta per criticar de forma unànime la gestió del govern i exigeixen un canvi de rumb. Al caos ferroviari s'hi han sumat la manifestació dels pagesos de la setmana passada, la vaga de docents d'avui i l'aturada dels metges de la setmana que ve.
No és coincidència, és una mala manera de governar.
Tots aquests col·lapses dels serveis públics són culpa de la manca de sobirania que patim.
No correspon, crec, aquesta descripció apocalíptica que fan del país amb la realitat i crec que tampoc ens fem un bon favor com a Catalunya.
Amb aquesta última resposta, Albert Dalmau ha replicat als líders parlamentaris de Junts, Mònica Sales i d'Esquerra, Josep Maria Jové, i ha estès la mà als col·lectius emprenyats, però el conseller ha acabat topant amb tot l'arc parlamentari d'esquerra-dreta. Pilar Castillejo, de la CUP, Jéssica Albiach, dels Comuns, i Juan Fernández, del PP.
Tenen un país que ara mateix els està caient a trossos, i quan no col·lapsen els tres, els col·lapsa l'escola.
Ens omplim la boca, diem que l'educació és un pilar essencial del nostre país, però tenim el professorat pitjor pagat de tot l'Estat.
Si no lideren nada bueno, y si no representan a todos, lo único que les queda es una cosa, la dimisión.
I en paral·lel, Esquerra, els Comuns i la CUP també han demanat que comparegui al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, per l'actuació dels Mossos als talls de la Ronda Litoral i a la C-32. Acusen la policia d'haver vulnerat el dret a vaga dels professors.
Doncs tot això en aquest dimecres 11 de febrer, marcat per aquesta vaga al sector d'educació, amb aquestes marxes que tenim a aquesta hora a les capitals catalanes i també amb els talls de trànsit importants que hi ha hagut aquest matí. Mestres i professors, amb el suport d'alumnes, han tallat aquest matí diverses carreteres a totes les demarcacions. Ha estat el cas, per exemple, C-55 a Manresa, C-17, N-2 a Vilamalla, la Ronda de Dalt, Ronda Litoral a Barcelona, la C-32, l'autopista del Maresme, Nacional 2, també a Mataró, les marxes per formar les columnes i anar al punt de sortida d'aquesta gran manifestació que hi ha a aquesta hora per la Diagonal de Barcelona i que ha provocat, Miquel Jarque, bon dia.
Sí, bon dia.
Amb busos importants a diversos nuclis urbans.
Sí, sí, el tall més matiner ha estat a un quart de nou a la Ronda Litoral de Barcelona i s'ha allargat una hora. Ha anat precedit d'un primer intent que ha estat neutralitzat pels Mossos d'Esquadra. Pràcticament de forma simultània s'ha fet el tall de la C-32 a Mataró. Els docents tenien el punt de trobada al centre comercial Mataró Park. Aquí hi ha hagut acaraments amb els policies antiavalots, amb empentes. La marxa dels docents ha durat dues hores. S'ha tallat la carretera Nacional 2 davant dels serveis territorials de la capital del Maresme. En general, els conductors atrapats han reaccionat amb comprensió davant el fet de quedar-se atrapats amb aquestes protestes.
Bueno, la primera vegada he fet una volta perquè com que havia més, ara menys, no sé què estem fent ara, però ara és menys. I, bueno, pues ells tenen el dret també de fer vaga. I, bueno, pues és molesto, però el que hi ha.
Molt bé, és que tenen raó, vull dir, els pilars de la societat és la sanitat, l'educació, la vivenda, és que no tenim res i cada vegada tenim menys cosa. I l'educació del futur depèn d'ells.
Doncs comprensió en el cas de la majoria de conductors que s'han vist afectats per aquests talls a les carreteres per part de la protesta dels docents, però no ha estat el cas de Lleida, que ara sentíem en Pere Joan, que ens deia que hi havia hagut dos intents d'atropellament d'aquesta manifestació que bloquejava a aquesta hora la capital del Segrià. A punt d'arribar a 2:45 del migdia.
Catalunya al dia.
I mentrestant, a Santpedor, al Bages, tenen ressaca després d'un ple molt tens ahir al vespre per l'entrada d'un militant d'Aliança Catalana com a regidor. Però ho ha fet a través de la llista de Junts.
Antifeixista! Santpedor! Antifeixista!
Va ser un ple molt crispat, va acabar amb la detenció d'un exregidor de la CUP. El regidor que ha entrat a l'Ajuntament és Jordi Soteres, que és vicepresident comarcal d'Aliança Catalana, aquí al Bages. Anava a les llistes de Junts, a les municipals del 2023, diu que es va canviar de jaqueta decebut amb el partit de Carles Puigdemont i que no ve a fer guerra, sinó a canviar coses al poble. Junts se'n renta les mans, diu que no ha pogut evitar-ho perquè Soteres està al seu dret de prendre possessió de l'acte de regidor. Anem a Santpedor. Nati Adell, Soteres ha explicat a aquesta emissora que al principi es va plantejar renunciar a l'acte.
Hola, bon dia. Doncs sí, però al final ho va tirar endavant, va prendre possessió del càrrec com a regidor no adscrit. Diu que està desencantat amb Junts i que per això s'ha passat a Aliança Catalana.
Esquerra no li ha cedit un escó a la CUP per tenir grup parlamentari propi? I això també és ètic o no és ètic o què? Jo, en el fons, represento, penso, aquesta part de Junts que s'ha desencantat amb Junts, que s'ha passat a Aliança Catalana, que no són pocs. No sóc un regidor d'Aliança Catalana. La meva idea no és fotre foc. Hi ha coses del poble que no funcionen com haurien de funcionar.
Per Rubén López, regidor de la CUP, la situació és un frau electoral i també denuncien una actuació policial desproporcionada.
Junts de Santpedor ha forçat l'entrada de l'extrema dreta a l'Ajuntament de Santpedor cedint-li una cadira trepitjant la població santpedorenca. Ha sigut, doncs, un frau democràtic.
Junts, que va demanar a Soteres que hi renunciés, s'espolsa responsabilitats i diu que el problema ve del trencament del pacte de govern del novembre amb els republicans, que va generar un seient buit i després, encara que sembli rocambolesc, fins a 6 persones de la seva llista van renunciar a ocupar a aquest lloc fins que va arribar a Soteres, que hi té dret, recorda la regidora Roser Llobera.
L'acte d'un regidor és personal i ell va decidir agafar l'acte perquè pot fer-ho per llei. Junts no és el culpable de que estiguem en aquesta situació.
El ple d'ahir en què Soteres va prendre possessió hi va haver força tensió tant dins com fora de la sala de plens entre partidaris i detractors del partit de Sílvia Orriols, amb una concentració d'una setantena de persones. Els Mossos van detenir un exregidor de la CUP per resistència a l'autoritat, que després va quedar en llibertat.
Després d'anys d'espera, avui s'ha començat a omplir el pantà de l'Albagés, a la comarca de les Garrigues. Ara es faran les proves de càrrega, aprofitant que les reserves d'aigua són òptimes i que el de gel encara les farà augmentar molt més. Els regants ho celebren perquè això els permetrà abaratir costos. Anem a Lleida. Noelia Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
I tot plegat estava encallat o, sorpresa, per tràmits burocràtics.
Exacte, que depenien de Protecció Civil i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i finalment estan signats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
Ja tenim totes les tramitacions fetes, tots els plans aprovats i avui mateix ja començarem a fer l'emplenament del pantà de l'Albagés, que és una infraestructura importantíssima, sobretot per la part baixa del Segarra-Garrigues, i per tant que ens permetrà estalviar costos pels regants, però alhora també tenir més reserves.
El pantà de l'Albagés està situat a la cua del canal Segarra-Garrigues i rebrà l'aigua de l'embassament de Rialb, que ara està al 90%.
I ara el que es farà, Noelia, són proves de càrrega. En què consisteix exactament això?
Sí, de fet, el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jovens, explicava que des d'aquest matí ja es deixen aproximadament mig hectòmetre diari i que s'està vigilant que el canal, per on habitualment, ja us ho podeu imaginar, no hi baixa pas tanta aigua, ho accepti bé. A partir d'aquí es faran aquestes proves de càrrega que consisteixen a anar pujant la cota del canal.
Els 20 primers hectòmetres ja es poden complir, està consolidat, i ara el que intentarem és ficant fins a 47 I això esperem fer-ho doncs, els propers un mes o dos, com a màxim.
I així s'apujarà la cota del pantà. Aquest embassament permetrà que els pagesos de la zona puguin estalviar costos.
En una part, el rec del Segarra-Garrigues, que ara estem regant en aigua elevada del riu Segre, a base d'energia, a partir d'ara es podrà regar per pressió natural, i per tant pues, no gastarem energia.
El pantà de l'Albagés té una capacitat de 80 hectòmetres cúbics, per tant és molt semblant a l'embassament d'Oliana.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, seguim amb això que us explicàvem en començar. L'Hospital Germans Trias de Badalona és un dels primers de l'Estat que aplica el primer fàrmac contra l'ELA, que pot allargar la supervivència d'alguns pacients. El medicament va dirigit a una mutació genètica que tenen només el 2% dels pacients d'ELA, no la cura, però és la primera teràpia en 30 anys que pot incidir en l'evolució d'aquesta malaltia. En Purificació Barceló, bon dia.
Bon dia. Sí, la mutació fa que s'acumuli una proteïna tòxica que és la que deteriora la neurona motora i aquest compost evita aquesta acumulació. I en una quarta part d'aquests malalts també aconsegueix millores musculars i respiratòries. Ho ha explicat aquesta emissora Míriam Almendrote, especialista de la Unitat d'Expertesa Clínica de Malalties Minoritàries Neuromusculars dels Germans Trias.
Aquest fàrmac el que produeix és un enlentiment en aquesta pèrdua de força. Fins i tot un quart dels pacients tractats s'havia produït una certa milloria i també s'ha vist que poden millorar aquest 25% de pacients en aquests paràmetres de funció pulmonar.
I el més important, Purificació, és que l'han aplicat per primera vegada i ho han fet a un pacient que té 44 anys.
Sí, l'Adolf, que diu a 3cat.info que des que pren el fàrmac la malaltia no ha evolucionat. Reconeix que és un canvi de perspectiva radical perquè quan el van diagnosticar fins i tot es va informar sobre l'eutanàsia i ara ha desestimat aquesta possibilitat.
Vaig preguntar les opcions que hi havia, perquè simplement per desconeixença no sabia com funcionava i vaig voler tenir tota la informació en aquell moment. El moment desestimat i llançar-me cap al tractament.
El tractament s'administra a l'hospital amb una punció lumbar un cop al mes durant tota la vida o fins que el pacient empitjori per sota d'uns determinats paràmetres.
Doncs bé, recordem que aquest any la Marató del 3CAT, que es farà el 13 de desembre, estarà dedicada precisament a malalties neurodegeneratives i neuromusculars, com és el cas de l'ELA. A la comarca del Ripollès hi ha renou perquè en el nou mapa sanitari que va presentar ahir el Departament de Salut, la comarca queda dividida en dues àrees d'influència. Els responsables de l'Hospital de Camp de Bànol, que és el de referència a la zona, alerten que això pot suposar un cop per la supervivència d'aquest centre hospitalari. Girona, Clara Jordan, com queda, per tant, aquesta comarca del Ripollès amb el nou mapa sanitari?
Doncs mira, actualment tots els equipaments sanitaris de la comarca estan units en una única àrea de gestió assistencial amb l'Hospital de Camp de Bànol com a epicentre. Amb la nova proposta d'àrees integrades de salut, la idea és crear la d'Osona Ripollès, que inclouria l'Hospital de Camp de Bànol i el de Vic com a centres de referència pels municipis de la Vall de Ribes, però deixaria fora l'altra banda de la comarca, la Vall de Camprodon, que passen a dependre d'Olot i el Trueta de Girona. Això també ho vol l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, però no veuen gens clar a l'Hospital de Camp de Bànol. Calculen que deixaran d'atendre un 32% de la població de la comarca i els fa por perdre inversió i personal, com explicava la codirectora del centre, Núria Gomis.
Nosaltres no sabem avui ni sabrem demà realment quina és l'afectació en quant a població de referència que podem deixar de perdre o si no en deixarem de perdre. Estem a l'expectativa de que s'acabi de confirmar això. Hi ha camí a fer i es preveu, entenc jo, que tot això es formalitzarà el 2027.
El departament garanteix que el finançament es mantindrà i que el futur és la col·laboració entre hospitals, no la competència. D'aquí a 15 dies, la consellera Olga Pané reunirà amb els alcaldes del Ripollès per parlar d'aquesta situació.
D'aquí 6 minuts haurem arribat a 2:15 i avui tenim un nou capítol d'aquest cas d'un robatori gairebé de pel·lícula a l'estació de muntanya de la Vall de Núria, al Ripollès, en la foscor i enmig de la neu. La nit de diumenge a dilluns, uns lladres se'n van endur la caixa forta de l'hotel, que pesa 300 quilos. Sospiten que la van arrossegar amb un trineu, però encara no se sap ben bé com. Penseu que a la Vall de Núria no hi ha carreteres, només s'hi arriba a peu o amb el tren cremallera. Més tard van trobar la caixa forta estimbada per un barranc i finalment aquest matí han pogut accedir-hi, han recuperat aquesta caixa. I Girona, Fèlix Martín, què hi han trobat?
Hola, bon dia. Doncs que estava ben buida. No sé si sorpresa o no. Confiaven que la caixa els hauria caigut sense poder-la forçar, però han vist que no ha estat així. Aquesta caixa forta la tenien localitzada en un barranc, a uns 500 metres de l'hotel, i no se sabia si els havia caigut en el trasllat a causa del pes, aquests 300 quilos, o bé l'havien llançat volgudament. Tot apunta que els lladres la van arrossegar per la neu amb un trineu o un vehicle similar. La gran pregunta és com s'ho van fer en un lloc com aquest. En tot cas, aquest matí, personal de l'estació de Núria l'ha pogut recuperar i han vist que no hi havia res a l'interior. Però no la van obrir per la porta, sinó per la part posterior i amb una radial, han confirmat els Mossos d'Esquadra. No ha transcendit que es guardava a l'interior. Els lladres també es van endur diners de l'hotel, però tampoc se'n sap la quantitat. La investigació policial continua oberta i intenta esbrinar com van arribar i marxar de la Vall de Núria, perquè només s'hi pot accedir amb el tren cremallera, i els camins de muntanya de la zona que porten fins al poble de Queralbs aquests dies estan molt plens de neu.
Els Mossos han detingut un home a Organyà, a l'Alt Urgell, per intentar atropellar un altre home que passejava els seus gossos. La víctima va poder esquivar els cotxes, però un dels gossos va morir i els altres dos van quedar ferits. Joaquim Albalat, i tot va començar amb una discussió.
Sí, va ser dilluns passat al matí quan una parella que passejava amb els seus 3 gossos lligats va discutir amb un altre home que portava els seus sense lligar. Aquest home va marxar cap a casa, va agafar el cotxe i va tornar cap al camí dels Horts d'Organyà a tota velocitat per intentar atropellar el noi de la parella. La víctima va poder saltar cap al marge del camí per esquivar-lo, però no va poder evitar que el cotxe passés per damunt dels seus gossos. Un dels animals va morir, l'altre va resultar ferit greu i l'altre ferit lleu. Després d'això, l'agressor encara va fer mitja volta i va tornar a vestir l'home, també sense aconseguir tocar-lo. Després d'una investigació, els Mossos van detenir dimecres l'agressor, un home de 47 anys, acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal. L'home va passar dijous a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell.
Molt bé, gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Ara ens situem a Sanaüja, a la Segarra. El govern ha declarat com a bé cultural d'interès nacional el conjunt d'esteles funeràries que es conserven al municipi. És un dels més importants del país. Estan datades entre els segles XIV i XVIII i conserven encara moltes de les inscripcions que es van fer en aquell moment. Lleida, Júlia Albacar, anem a PAMS. Què són d'entrada aquestes esteles funeràries?
Bon dia, Estel. Doncs es tracta d'un tipus de marcadors de tombes. En este cas són estructures de pedra amb un peu alt i coronades a la part superior per un cercle o una creu on es poden llegir les inscripcions. A Sanaüja se'n conserven 68, la gran majoria senceres, i daten d'època medieval i moderna. Durant molt temps havien quedat colgades de terra, però al segle XIX es van fer servir per crear un camí dins del municipi i van acabar formant part del paisatge del cementiri municipal. Això ho explica Lluís Castany, historiador local de Sanaüja.
Molt temps es van colgant de terra. I al estar colgades de terra no es deterioraven. Al 19, més o menys, sabem que hi va haver un momentet que els enterramorts van començar a agafar aquestes esteles i les van posar fent un rombo. I fins al 2000 i pico...
Més endavant es van començar a estudiar i a posar en valor. De fet, este conjunt és un dels més importants del país, juntament amb el conservat al monestir de Poblet. Una de les particularitats és que conserva moltes de les inscripcions i escuts heràldics de les famílies del moment.
La majoria tenen un escut heràldic i a l'altre costat hi ha una creu. Més aviat es posa la gent important. Sabem que aquestes esteles, diferents investigacions que hem fet, doncs són des del segle XIV fins al segle XVI i algunes potser el XVII.
Perquè, Júlia, i ara on són aquestes esteles?
Doncs estan museïtzades des de l'any 2017 a l'església de Santa Magdalena, tot i que només es poden visitar si es concerta abans. Ara, però, amb la declaració com a vecín, l'alcaldessa de Sanaüja, Maria Casovila, espera que puguin ser més accessibles.
Sí que tenim la idea que es puguin visitar més i que sigui més fàcil fer-ne la visita. El que passa que això requereix uns diners.
De fet, estel, el de Sanaüja, és l'únic conjunt d'esteles funeràries que es pot visitar complet al país i al seu municipi d'origen.
Mig minut, haurem arribat a 3:15. Més de la meitat de municipis en zona d'emergència nuclear no tenen pla d'actuació. Un informe de la Sindicatura de Greuges, que s'acaba de presentar just a aquesta hora, detecta també mancances en infraestructures viàries, ferroviàries i en telecomunicacions. Anem a la central nuclear de Vandellòs 2. Allà hi tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins altres detalls s'han donat sobre aquest informe de la Sindicatura de Greuges?
Sí, en total són 58 dels 104 municipis inclosos en àrees nuclears els que no tenen aprovat el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear. Tots estan a la segona corona de les àrees pròximes a les nuclears d'Escuí i Vandellòs perquè els de la primera corona, de fins a 10 quilòmetres, sí que tenen aquests deures fets. Ara bé, d'aquests, el 33% no tenen el pla actualitzat. Totes aquestes dades es recullen en aquest informe que ha elaborat la síndica Esther Jiménez Salinas, que aquest matí s'ha entregat al Parlament de Catalunya. La síndica mateix insisteix en fer, però, més formació i, sobretot, simulacres.
Insistir molt en la formació de les persones, perquè tenir un pla sobre el paper, jo tinc un pla, està ben descrit, però si no tinc persones preparades per portar a terme aquest pla, de la mateixa manera, doncs, que en aquest sentit també s'han de fer simulacres per veure si passés alguna cosa, com es faria.
El document s'ha elaborat 6 anys després d'un primer informe que ja constatava aquestes mancances i proposava actuacions que en aquests anys no s'han complert. I demana que el govern estableixi ajudes pels municipis petits que no tenen fet els seus plans per falta de recursos econòmics i tècnics.
Si la meitat dels municipis ho han fet, significa que l'altra meitat dels municipis també ho poden fer. I, per tant, jo crec que en aquest cas la Generalitat hauria d'ajudar els municipis més petits, amb més dificultats, a tenir-ho, no tant a dir sancionarem si no tenim, sinó com podem ajudar perquè tots els municipis ho tinguin.
En aquest nou informe, entre altres coses, la síndica demana també que s'impulsi el desdoblament de tots els trams de la C-12 i que es facin millores també en els sistemes de comunicacions.
Catalunya al dia.
Parlem del Teatre Fortuny de Reus, al Baix Camp. Tanca temporalment per motius de seguretat. La direcció treballa per reubicar en altres escenaris de la ciutat les actuacions que ja hi havia programades per aquest mes de febrer, com, per exemple, el musical Gaudí d'Albert Guinovart. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quins són aquests motius de seguretat?
Doncs bé, si ens centrem en el que ha explicat el Teatre Fortuny, tenen a veure amb la instal·lació elèctrica i el sistema antiincendis. Els treballs són necessaris, segons diuen, per complir la normativa. La direcció de l'equipament treballa amb l'objectiu, amb la idea que estarà tancat un mes. També estan buscant escenaris alternatius per reubicar les funcions programades. En cas que no sigui possible, procediran a tornar l'import de les entrades venudes. Això afecta espectacles com Gaudí d'Albert Guinovart, les obres Ai, La misèria ens farà feliços i honestedat i els concerts del Festival Accents de Nacho Vegas i Brighton 64. El tancament temporal d'aquest teatre coincideix amb la redacció del pla director del Teatre Fortuny, que ha d'identificar les necessitats d'aquest equipament. Cal tenir present que el teatre es va inaugurar l'any 1882, però va ser rehabilitat als anys 80 gràcies al consorci format per la Generalitat, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Reus.
Segura, probablement l'actriu més italiana que té Catalunya, estrena com a directora una festa a Roma, a Lliure de Gràcia, una comèdia dramàtica escrita per Marc Artigau sobre l'Alzheimer i l'amor a la tercera edat. Marta Vives.
Clara Segura s'encara la seva tercera direcció escènica amb aquest muntatge poètic, bonic i delicat que vol ser un cant a la bellesa, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
Hi ha una part, per mi, un cant a la tercera edat en aquesta obra. O sigui, una festa a Roma també hi ha una història d'amor, però també hi ha una no perdre la dignitat malgrat tu t'estiguis deteriorant i malgrat la teva persona s'estigui esborrant, tu vens d'una persona molt sòlida, que tenia un ofici, que tenia uns gustos, que tenia una energia, que tenia un humor, que tenia unes penes, i crec que una festa a Roma també hi ha tot això.
El text de Marc Artigau està escrit amb humor, però també amb un realisme que farà que molts dels espectadors es puguin sentir identificats. Marc Artigau.
És una comèdia, però també és un drama, i no hi ha gens una mirada condescendent cap al que seria la tercera edat, tot al contrari.
Una festa a Roma explica la història de la Romina, interpretada per Marta Angelat, que ingressa a una residència quan li diagnostiquen l'Alzheimer. En aquesta nova vida apareixeran nous personatges, protagonitzats per Lluís Marco, Isabel Rocati i Xavier Boada, però també i sobretot aprofundeix en la relació de Romina i el seu fill Guillem, interpretat per Oriol Vila, que hauran de aprendre a comunicar-se des d'un altre lloc, com ha explicat Clara Sa.
Comprendre aquesta nova situació de la seva mare, voler-la ajudar, enfadar-s'hi, barallar-s'hi, demanar perdó, una mica el paper aquest de l'acompanyant tan complexa en qualsevol malaltia mental.
Una festa a Roma es podrà veure lliure de gràcia fins al 22 de març.
També
justos 10 minuts i les dues. Víctor Record, Alba Dalmau o Toni Sala són alguns dels 10 nominats al Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any que han participat a la foto de família que s'ha fet avui, just un mes abans que se celebri la Nit de les Lletres Catalanes. La gala es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya i vol ser la cita cultural de referència del país. Barcelona, Montse Camps.
Una Nit de les Lletres Catalanes que es farà el 14 de març al Museu Nacional d'Art de Catalunya i que unifica per primera vegada l'entrega dels premis a millor novel·la de l'any amb el Sant Jordi o el Mercè Rodoreda de Contes i que ha aixecat una gran expectativa, com ha explicat avui el president d'Òmnium, Xavier Antic.
Hem començat a parlar, com fem sempre, amb la xarxa consular dels principals països del món a Barcelona. I fins i tot en aquest àmbit estan amb una gran expectativa, perquè, bueno, saben una mica com el xup-xup que s'ha anat fent des del moment que es va presentar no és un esdeveniment més.
En total, 21 escriptors i traductors han participat al pati de l'Institut d'Estudis Catalans en aquesta foto de família amb els nominats a millor novel·la de l'any, com dèiem, però també els 10 finalistes al Premi Montserrat Franquesa de Traducció i els 3 del nou Premi Vinyeta Ficòmic.
Tàpies, a Barcelona, revisita l'obra d'Antoni Tàpies dels anys 50 posant el focus en les formes d'exposar d'aquella època. La mostra, que s'inaugura demà, reflexiona sobre l'impacte de l'entorn en la recepció de l'art, en com l'interpretem. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Antoni Tàpies, al Moviment Perpetu del Mur, recrea amb fidelitat 4 exposicions individuals que l'artista va presentar a la dècada dels 50, un moment en què les obres d'art podien conviure amb fons de fusta, cortinatges o llums tènues. Ho explica el cap de col·lecció del Museu Tàpies, Pablo Allepuz, que cocomissaria la mostra.
Hemos naturalizado las obras de Tàpies expuestas en eso que se llama el cubo blanco, paredes blancas con una luz homogénea, sin decoración arquitectónica, en un espacio que no tiene tiempo, y, en cambio, los espacios donde él exponía en los años 50 eran espacios cargados de tiempo. Hay una marca de época en las cortinas que se utilizaban, el tipo de foco, el tipo de material con el que se anclaban las obras con cable. Entonces todo esto será sorprendente para el visitante.
L'exposició es pregunta fins a quin punt l'espai que envolta una peça condiciona la manera de percebre-la, com apunta la directora del museu, Imma Prieto, que també comissaria la mostra.
La paret blanca és una paret blanca, no té identitat. O potser marca massa la identitat institucional i les obres allà totes són iguals. El Tàpies sobre una paret blanca és el mateix que el Tàpies sobre una cortinatge de vellut de color verd o crema? Percebem igual? Quan modifiquem l'entorn, serà l'expo més kitsch que farem mai.
La proposta, que es pot visitar fins a principis de setembre, també permet resseguir l'evolució de Tàpies als anys 50, una dècada en què va passar de ser una promesa de l'avantguarda a consolidar-se en l'escena internacional.
De seguida els esports abans, però encara us expliquem que durant aquest any es publicaran una seixantena de jocs de taula nous en català. Hi ha, per exemple, apostes com Cròniques de la Llum o Rubricatus i diferents temàtiques d'aventura amb el rescat salvatge, d'alimentació saludable en food market o per millorar l'ús de la llengua en Vendit.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça té demà partit d'anada a les semifinals de la Copa al camp de l'Atlètic de Madrid i l'haurà d'afrontar amb dues baixes importants.
Sí, perquè ni Rafinha ni Rashford s'han entrenat tampoc aquest matí amb la resta del grup i ara mateix estan descartats per jugar demà. Marxem cap a la ciutat esportiva del Barça, on acaba de parlar el tècnic Hansi Flick, Ramon Salmurri.
El Barça arriba pràcticament en quadre en aquest partit de semifinals anada al Metropolitano demà a les 9 de la nit, perquè a l'entrenament d'avui hi ha dues absències especialment significatives. La primera, la de Marcus Rashford, amb un cop que va rebre contra el Mallorca, no s'ha entrenat i és baixa de cara a aquest partit, i tampoc ha entrenat Rafinha. El club parla de sobrecàrrega. No hi ha lesió, s'insisteix, però el jugador no té bones sensacions i avui Flick n'ha fet referència.
When you feel something, so we have to take care and we have to...
Quan nota alguna cosa, hem de tenir especial cura i fer un pas enrere, si cal, i aquesta és la situació. Per descomptat que no estic content, el necessitem, com també necessitem Pedri, Gavi, Christensen o Rashford, però ho hem de saber gestionar. Fins ara ho hem fet molt bé i felicito el meu equip per això.
Un Flick que ha destacat el potencial de l'Atlètic de Madrid, espera que la gespa, diu, estigui millor que la darrera vegada, ha enviat un encàrrec a Madrid, recordant la dificultat de guanyar la Copa tot i jugar contra equips de segona divisió. I compta amb això, sense citar-lo, ha atacat a Luis Enrique, a tomb del documental del tècnic del PSG, documental a Movistar, on va dir allò de deixar sortir Araujo en pilota. Araujo va pagar en l'eliminatòria del 2024 contra el Paris Saint-Germain i avui Flick ha reclamat responsabilitat als entrenadors.
L'Atlètic de Madrid-Barça serà demà, però avui ja juga l'anada de la primera semifinal de la Copa, que enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre.
En bàsquet, el Baxi Manresa visita aquest vespre la pista de l'Hamburg en el darrer partit de la fase de grups de l'Eurocup.
Els manresans ja estan classificats pels 8 a final i ara el que busquen és el factor pista favorable en aquesta eliminatòria. De l'Hamburg, que ara mateix és el darrer classificat del grup, en parla un dels tècnics assistents del Baxi Manresa, Carlos Flores.
Sobretot contra un equip que vol anotar en els primers segons i que hem d'intentar parar jugadors com Williams, Thorps, Daniels, el seu poder exterior, que intenta anotar aquests primers segons en transicions molt ràpides, intentar treure tirs de 3 el més ràpid possible.
L'Hamburg-Baxi Manresa començarà 8:15. D'altra banda, de cara al partit de l'Eurolliga de demà, que jugarà el Barça davant el París Basketball, tant Satoransky com Panther continuaran sent baixa. Panther, però, encara no està descartat del tot per jugar a la Copa. Ahir, mentrestant, primera derrota del Joventut aquesta temporada a la Champions de la FIBA, després de perdre la pista de l'Elan Chalon francès 85-77. Els badalonins continuen líders del seu grup, però quan falten dues jornades encara no han certificat la seva classificació pels quarts de final.
Els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, la sabadellenca Caral Castellet s'ha classificat per disputar la final de demà de la modalitat de mig tub de snowboard.
Caral Castellet ha acabat en la setena posició després de les dues rondes classificatòries. Només les 12 primeres accedien a la final. La rider de Sabadell, de 36 anys, és la vigent subcampiona olímpica, va ser plata fa 4 anys a Pequín, i aquests són els seus 6 anys Jocs Olímpics.
En handbol, el Barça continua líder imbatut a la Lliga Asobal. Els de Carlos Ortega van superar ahir l'Alacant en partit pendent de la 16a jornada.
Els blaugrana van guanyar 51-32 i a més van igualar la màxima anotació històrica del Barça a l'Asobal en un sol partit. Adrián Sola és jugador blaugrana.
Hemos vuelto muy bien. La vuelta al Palau ha sido buena del equipo. Creo que hemos estado a nuestro nivel. Hemos dado nuestra mejor versión.
Ara els blaugranes sumen 32 punts en 16 partits, 10 més que el Frecking Granollers, que és el segon classificat.
I acabem parlant de waterpolo i d'hoquei patins.
Per una banda, avui s'acaba la primera fase de grups de la Champions masculina de waterpolo amb la disputa de la 6a jornada. El grup dels catalans, Barceloneta-Hannover i Sabadell-Marsella, tots dos a partir de les 8. El Barceloneta ja està classificat per la lligueta de quarts de final com a primer de grup. El Sabadell, ja sense opcions, jugarà els 8ens de l'Eurocup. I en hoquei patins, aquest vespre s'han de jugar els partits pendents pendents de la 17a jornada de l'hoquei Lliga Masculina. Són 3 partits, tots en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. Igualada, Lleida, Sant Just, Calafell i Caldes, Alcoi. Tots 3 partits començaran a les 9 del vespre.
Gràcies, Eudald, bon dia.
Vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Avui acabem amb una proposta per als vespres dels dimecres. Al bar del Ca, del Centre Artesà Tradicionarius, al barri de Gràcia, a Barcelona, els dimecres hi fan les sessions d'improvisació de música tradicional i d'arrel. Marcel Caselles, amb el seu contrabaix, convida 2 músics a cada sessió per explorar els camins que es van creant a mesura que van tocant. Avui l'acompanyaran Maria Parera al violí i Bernat Garcés al teclat. Mentrestant, el públic menja, beu, canta, balla o fins i tot juga escacs. Per tant, aquí no hi ha uns músics en una sessió i un públic en una platea mirant i escoltant, sinó que és tot un sol espai, un sol ambient, com si fos el menjador de casa. Gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.